migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts a la teva COPE més propera. Parlem ara precisament... La Pilar García Muñiz estava parlant de Neuralink, d'aquest xip que et ficaven que et fiquen ja al cervell, aquest experiment. L'altre dia estàvem parlant precisament d'aquest pont digital que feien, no?, que s'havia provat ja a Suïssa, que havia fet caminar a una persona doncs, que no podia, que tenia una lesió medular, i, i aquest pont digital entre cervell i cames doncs, el tornava a fer caminar. Aquesta era la part positiva de tot això. Però més enllà d'una situació com aquesta, vosaltres us posareu un xip d'aquests al cap? Mira, hi ha altres coses, hi ha altres tècniques que és un exemple més de com la ciència, com la tecnologia ben aplicada, doncs ens pot ajudar, ens pot ajudar. Evidentment, en una situació com aquesta, de paràlisi de les cames, doncs, evidentment, és una ajuda fantàstica. Per altres coses ja podríem discutir, però per aquesta situació seria magnífic. Això passa, no és una qüestió tan tecnològica com d'aplicació d'altres tècniques, amb l'apnea del somni. L'apnea del somni és quan deixes de respirar durant de respirar durant uns segons durant el son, no? Això que fa, doncs, portes menys oxigen al teu organisme durant el son. I això pot comportar problemes cardiorrespiratoris o cardiovasculars. En parlarem perquè ara l'Hospital de la Vall d'Hebron és pioner a Catalunya amb un nou tractament que és molt menys invasor per l'apnea del somni. No és tant la mascareta, etcètera, etcètera, que serà una de les qüestions que ara mateix es fan servir. De seguida en parlarem, de tot això parlarem amb la unitat de la son de la Vall d'Hebron per parlar d'aquesta, de l'apnea del son i del que significa, i sobretot de la importància del seu tractament. Està lligada a moltes coses, a l'obesitat, a l'edat, però, atenció, que no és exclusiva del teu pes o sobrepès, ni és exclusiva de l'edat. Pot passar a qualsevol edat. És veritat que aquestes persones serien més sensibles a tenir o a patir una apnea del somni, però això pot passar en nadons, també, en funció de com tinguin el tabic nasal, per exemple, o la mandíbula. En funció de què? D'això en parlarem ja amb més profunditat, és un tema interessant, amb la coordinadora de la unitat de la son de la Vall d'Hebron. Però abans, com tenim el temps? Seco i aburrido. Ese seria el resum que es podria fer del temps que ens espera durant tota aquesta setmana. Seco i aburrido. En aquest cas, ara mateix, aquesta tarda, el que esperem són aquests núvols que tenim a tota la façana del litoral, des de sud a nord, sol i núvols. També cap a ponent, sol i núvols. A la resta de Catalunya tenim un dia tèrbol, amb sol, però tèrbol, embrutit, i les temperatures doncs s'han regulat una miqueta. És cert, han baixat una miqueta, però estan encara per sobre, bastant per sobre del que tocaria per l'època. De fet, demà, dimecres, darrer dia del mes de gener, esperem que comencem amb boires, un dia que comencem amb boires espesses, ja tradicionals, boires a ponent, cap al Segrià, cap a tota aquesta zona, a Ribera d'Ebre, però també cap a Osona i al Bages. Per aquí esperem boires i alguns punts de la costa del Maresme, del Baix Empordà. Ja després, ja per la tarda, doncs, tornarem a veure això, núvols bàsicament al litoral i predomini del sol. Predomini del sol, temperatures més o menys com avui, i ni una gota. No esperem aigua, ni està ni se l'espera. I si mirem la previsió de cara a dijous, estem igual. No esperem pluja. No esperem pluja, que seria... Sé que som una mica pesat, però... Seco i avorrido seria el temps. I la situació a la xarxa viària, com la tenim? Fem la pregunta al Servei Català de Trànsit. Fina ara, que bon migdia, benvinguda.
Hola. Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que el focus el situem a la AP7, a la Jonquera. En aquests moments hi ha un carril tallat per manifestacions en territori francès dels agricultors. A la zona del Voló hi ha afectació viària des del Voló, que també provoca un quilòmetre de retenció a l'autopista AP7 a la Jonquera en sentit nord, en sentit França. També per aquestes manifestacions a la C38 a Molló hi ha la via tallada en sentit nord, en sentit França, perquè també hi ha manifestacions i protestes a la zona del Coll d'Ares, ja en territori francès. Dit això, destaquem pel que fa la xarxa viària catalana, que hi ha 4 quilòmetres i mig de retencions a l'autopista Peixat a la Roca del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, i també destacarem a l'autovia 2 a Bell-lloc d'Urgell en sentit Barcelona un carril tallat per un accident que provoca un quilòmetre de retenció, i acabarem destacant la C15 a l'altura de Vallbolla d'Anoia. En aquests moments, en sentit Vilanova i la Geltrú, hi ha retencions de 2 quilòmetres i mig per unes obres que fan afectació viària. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
Gràcies, Fina. Que tinguis una molt bona tarda. Cuida't. Va, anem a perdre pes. Anem a perdre pes amb el plan 1, 2, 3. Anem a perdre pes perquè si sents que te aprieta la ropa, que estás pesado, que estás hinchado, que quieres perder los michelines, pues con el plan 1, 2, 3 vas a adelgazar sin esfuerzo. Es muy sencillo, sigues comiendo. No son batidos, sin dietas estrictas. Y Enriqueta, dietista de Clintec, nos va a explicar cómo funciona este plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, buenos días. Pues efectivamente, con el plan 1, 2, 3 de Clinitec, pues adelgazaremos, ¿eh? Vamos a eliminar las toxinas, perdiendo ese peso, la grasa acumulada, purificamos, desintoxicamos, y además es rápido, es fácil. Solo en 3 semanas, Cruz, ya podemos perder de 4 a 7 kilos y bajamos muchísimo volumen.
Efectivamente, pero muchísimo además, ¿eh? La primera semana vamos a limpiar.
Con los sobres de piña. Uh-huh. Ellos son los que nos ayudan a eliminar ese volumen, la barriguita, activamos el ritmo intestinal y acabamos y combatimos el estreñimiento y ya perdemos más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar.
Renovamos con los sobres de naranja, que nos ayudan a regenerar y acelerar el metabolismo, y ya se nota muchísimo en esos michelines cómo desaparecen, cómo la ropa ya te baila.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí, ellas son unas cápsulas que reducen el apetito, las ansias de comer, y nos atrapan y expulsamos las grasas para seguir perdiendo kilos, sin perder masa muscular, sin efecto rebote. Y el plan 1-2-3 es apto para todos, tanto para hombres como mujeres. Incluso si tienes colesterol o azúcar, te bajará con el plan 1-2-3.
Ya sabéis que el plan 1-2-3 es económico, ya lo comprobarás, con registro sanitario, y que no viene solo, no viene solo. ¿Hoy qué tenemos con el plan 1-2-3, Enriqueta?
Pues una gran promoción, Cruz, para los oyentes de COPE, ¿eh? Van a tener de regalo con el plan los 3 tratamientos de nuestras infusiones, la detox, más la lipo, más la adrena, pero también vamos a poner de regalo nuestra faja cinturón adelgazante con efecto sauna, estiliza la figura, la podemos utilizar sentados, trabajando, haciendo deporte, y cómo nos protege la espalda. Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3, y solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ese es el teléfono del plan 1-2-3. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderse y informarte sin compromiso. Y además envía directo a casa el plan 1-2-3, ¿eh? O donde tú quieras. Oye, que estoy en tal sitio, sí. Pues te lo envían allí también. Y sin gastos de envío. Llama ya, ese es el teléfono. 650-51-52-53. Ahí te informan de cómo perder de 3 a 7 kilos y desinflar tu barriga con el plan 1-2-3. Y en solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. 650-51-52-53. Enriqueta, ¿y si ponemos también a todo esto las galletas?
Bueno, ya hacemos la promoción completa, ¿no? ¿Te
Perfecto.
Parece las 3
claro.
infusiones, la faja y esas galletas que son de cúrcuma y chía, que están buenísimas? Viene de regalo, es una promoción que te viene con tu plan 1-2-3. Y solo tienes que marcar, repetimos siempre el teléfono, 650-51-52-53. Yo misma o todo mi equipo te pueden ayudar y asesorar para que lo puedas tener en tu domicilio. Y, sobre todo, el resultado, que puedas perder de 4 a 7 kilos, que cuides tu salud y que bajes muchísimo, pero que muchísimo volumen con el plan 1-2-3.
Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets molt gran.
Gràcies, adeu, adeu. Doncs de seguida parlem amb la Mara Rodríguez sobre aquest tractament pioner per l'apnea del somni. Si teniu apnea, això us interessarà. I en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
si dejas de escuchar esto?
Sequía, un peligro silencioso.
Hace mucha falta, pero poco llueve.
Cataluña sufre la peor sequía de la historia y Andalucía y Murcia también están a un paso de la emergencia.
¿Le seguirán otras comunidades?
Y luego de 6 de la mañana a 11 de la noche habrá una bajada menor, pero también se bajará la presión.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia.
Y la sequía, los embalses de la media nacional.
¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
¿Sufrirás este verano cortes de agua?
¿La fabricación de agua es una alternativa?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en Carglass.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en VisionLab.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Don't you know I'm still standing better than I ever did.
Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. Un tractament pioner a Catalunya per l'apnea del somni. Però parlem de l'apnea del somni. Mara Rodríguez, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Cruz, què tal?
Bé, parlant de xifres, apnea de la son.
Doncs mira, Cruz, actualment només es diagnostiquen el 10% dels casos a les unitats hospitalàries especialitzades, cosa que significa que el 90% de casos no són tractats. Els professionals mèdics estimen que entre el 30% i el 40% de pacients que van diàriament al CAP pateixen apnea encara que encara no ho saben. També cal dir que a Catalunya hi ha una mitjana de 110 dies d'espera per accedir a una polisomnografia, segons les dades del Servei Català de la Salut.
La polisomnografia és el que et detecta si tens una apnea o no tens una apnea. És aquesta prova que et fan a l'hospital. No has de passar allà una nit i allà t'ho detecten. Bé, quan parlem de símptomes, quin seria la sintomatologia per detectar-ho?
Doncs les persones que pateixen aquest trastorn acostumen a despertar-se diverses vegades a la nit amb sensació d'ofec, encara que moltes vegades no en són conscients perquè es tornen a dormir de seguida. Roncar o esbufegar-se durant el descans, una somnolència diurna excessiva i aixecar-se amb la sensació de no haver descansat prou bé són altres dels símptomes de l'apnea. Què provoca aquesta apnea? Doncs una obstrucció, com tu has dit, de la via aèria mentre la persona dorm a causa de la relaxació dels músculs de la part posterior de la gola. Què passa, doncs? Que augmenta el risc de patir accidents vasculars cerebrals, infarts i trastorns neurocognitius. L'absència de descans nocturn també causa un augment d'accidents laborals i de trànsit que poden acabar sent mortals.
Bé, quan parlem de factors de risc, hi ha factors de risc?
Doncs sí, i cal saber-ho. Primer de tot, l'apnea de la son afecta el doble d'homes que dones i la mitjana del pacient és d'entre 65 i 70 anys. Tot i això, l'obesitat és el factor de risc principal, així com ho és la diabetes, la hipertensió arterial i patir patologies metabòliques o cardiovasculars.
Bé, quan parlem de la teràpia domiciliària, a què consisteix aquesta teràpia domiciliària?
Doncs és una màquina de pressió positiva continuada de la via aèria. És coneguda com a la CPAP.
CPAP.
És el tractament més eficaç per tractar l'apnea de la son i, de fet, els pacients tractats amb aquesta màquina mentre dormen experimenten una millora en la qualitat de vida en el 80 o el 90% dels casos. L'equip de màquina de la CPAP es connecta una mascareta a un tub i a un humidificador. I són els fisios els que ensenyen als pacients a posar-se aquesta mascareta.
Doncs anem a parlar precisament de tot això. Parlem perquè precisament a l'Hospital Vall d'Hebron és pioner a Catalunya amb un nou tractament menys invasor per l'apnea del somni. Parlem de la CPAP i parlem d'aquestes situacions amb la coordinadora de la unitat de la son de l'Hospital de la Vall d'Hebron, la doctora Odil Romero. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, doctora. D'entrada, per posar ja les bases de tot, igual la pregunta és molt senzilla i molt bàsica, però què és l'apnea del son?
Bé, l'apnea vol dir una disminució del pas d'aire a nivell de l'orofaringe, a nivell de la via nasal o bucal. Llavors, aquesta disminució de pas d'aire no té per què ser del 100%, a vegades és una disminució del 30%, del 50%, que té que durar com a mínim 10 segons. Quan es produeixen aquests eventos respiratoris quan estem dormint, és a dir, hi ha durant 10 segons o més que disminueix el pas d'aire, doncs hi ha una desaturació a nivell de l'oxigen a sang, hi ha un sobreesforç a nivell de tot el sistema cardiovascular fins que es retoma aquest pas d'aire, aquest flux d'aire normal.
Doctora, quines conseqüències pot tenir no tractar-se l'apnea de la son quan parlem d'aquests temps, des del més lleu al més greu?
Bé, si nosaltres tipifiquem o graduem aquesta malaltia, aquesta apnea de la son, en funció dels eventos que fem cada hora. Si fem de 5, que hem dit que fins a 5 és normal, fins a 15 seria un grau lleu. De 15 a 30 seria un grau moderat i més de 30 estaríem amb un grau greu o grau sever. Mm. Llavors, a partir de 30 hem de tractar-la, sigui com sigui. Això suposa un factor de risc cardiovascular i si no la tractem, doncs estem incrementant aquest risc cardiovascular. Per sota de 30, si el pacient té altres factors de risc, com pot ser haver tingut un infart, com pot ser una hipertensió, com pot ser una obesitat, hauríem també de tractar-la. O bé perquè té clínica diària degut a aquests eventos respiratoris, perquè aquests eventos respiratoris a llarg plaç comporten aquest risc cardiovascular, però de forma immediata, amb el curt plaç, el que provoquen és una baixada en quant a la qualitat de son.
D'acord.
Per tant, nosaltres baixem la qualitat de son, això vol dir que tindrem una hipersòmia durant el dia, i aquesta hipersòmia també s'ha de tractar encara que no estem dintre d'un grau greu, és a dir, un pacient que té un índex d'apnea de son de 15, però que té molta hipersòmia i que a part d'una hipertensió també l'hem de tractar.
Molt bé. Llavors, anem al tractament, perquè fins ara com es tractava i quin és el sistema, com funciona aquest sistema que és pioner a Catalunya amb aquest nou tractament que teniu a la Vall d'Hebron?
El tractament de l'apnea de son, actualment no hi ha cap pastilla, no hi ha cap medicament. Uh-huh. Llavors, el que tradicionalment tractem és amb les mascaretes aquestes de CPAP. Jo crec que la majoria de gent n'ha sentit parlar algú,
sí,
perquè és un tractament que s'està fent moltíssim, no? Una altra possibilitat de tractament són els dispositius d'avançament mandibular. Això és intentar avançar el maxil·lar a la mandíbula o el maxil·lar inferior cap endavant i d'aquesta manera que el flux, el pas d'aire a nivell de l'orofaringe pugui ser més fàcil. Llavors, bàsicament, aquests són els tractaments que tenim en aquest moment per la manera de la son. També la cirurgia, òbviament.
Uh-huh.
Òbviament, sí, llavors, això sí que ja s'ha de fer una revisió a nivell d'otorrino, a nivell de maxil·lar, a nivell de veure si hi ha alguna possibilitat, ja sigui o bé amb resecció de base de llengua, o bé una intervenció a nivell nasal de pòlips, de taric nasal, i veure si hi ha una possibilitat d'oferir aquesta intervenció quirúrgica amb els pacients.
Hi ha una franja d'edat en el que això sigui especialment clar, que apareguin aquestes apnees? Apareix durant tota l'edat, vull dir, tota la vida, en qualsevol moment de la vida?
Aquests eventos respiratoris poden aparèixer des del nadó, és a dir, poden aparèixer a qualsevol edat de la vida. Sí que és veritat que hi ha franges d'edat que no sabem per què, la prevalència és menys important, és a dir, normalment durant l'adolescència hi ha una baixada en quant a prevalència, també és veritat que és una malaltia més prevalent amb el sexe masculí, però s'han de tractar sempre. El tractament amb nens, la majoria de vegades, amb nens em refereixo fins als 8-10 anys, preadolescents, normalment és més de tipus quirúrgic, perquè solen ser adenoides, solen ser malformacions, que es poden abordar més des de la cirurgia. És més estrany, és menys freqüent que un nen s'hagi de corregir amb una CPAP. pensem que l'acetat no és un tractament curatiu. És a dir, l'acetat serveix mentre l'estàs fent servir.
D'acord.
Però si no la fa servir, doncs no...
No té un efecte. Llavors, entenc que sigui lleu o sigui greu, evidentment, s'ha de tractar sempre que es pugui tractar.
Sempre que es pugui tractar, s'ha de tractar.
Molt bé.
Sempre que es pugui. El que passa és que per sobre de 30, com hem dit abans,
sí, sí, és, ja
seria
bé,
com obligatori el tractament. Sí, sí.
Doncs, doctora Odil Romero, coordinadora de la unitat de la SON de la Vall d'Hebron, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, la CEPAP és aquesta mascareta que et posen amb oxigen, que s'utilitza per les nits, és aquesta màquina, en aquest cas. Doncs bé, estem a punt d'arribar a dues del migdia. De seguida actualitzarem els titulars de la jornada d'aquest dimarts, dia 30 de gener, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Flexicar hay muchos cans, hay muchos cans. En Flexicar hay muchos cans. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues. L'oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Rebaixes del periòdico. Subscriu-t'hi per 67. 20 euros a l'any. 70% de descompte. Només per rebaixes. Només a El Periódico.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, o dos horas, o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries corresponent a dos quarts de dues d'aquest migdia de dimarts, dia 30. Actualitzem els titulars més destacats de la jornada amb la Sílvia Fernández. Sílvia, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia. Doncs atenció, perquè tot sembla indicar que dijous el govern podria declarar l'emergència per sequera. Per aquell dia s'ha convocat una reunió del Consell Interdepartamental que plega totes les conselleries implicades en la crisi hídrica. Avui els embassaments continuen a la baixa i ja hem arribat al 16% de la seva capacitat. Això afecta directament al sistema Ter Llobregat, on les reserves d'aigua ja han caigut per sota dels 100 hectòmetres cúbics. I ho acaba d'anunciar la portaveu del govern després de la reunió de l'executiu català. I a l'espera, doncs, que es declari aquesta emergència per sequera, ens hem quedat bocabadats amb la notícia que Esponellà, a les comarques de Girona, l'Ajuntament ha denunciat un veí que l'últim any ha consumit, atenció, 5 milions de litres d'aigua. També hem pogut parlar, doncs, amb l'Ajuntament d'aquest municipi, el David Juan. Deixem de banda aquest àmbit per parlar d'educació, perquè el departament ha anunciat que prohibirà l'ús de mòbils a infantil i a primària i només els permetrà a l'ESO, però amb finalitats pedagògiques. Això sí, això serà de cara al curs vinent. I per últim, expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a Flaçà, el Gironès, el presumpte autor del crim de la dona que diumenge va aparèixer morta ganivetades en un cotxe a Torroella de Montgrí. L'arrestat és la que era l'actual parella de la dona i els Mossos ja l'estaven buscant en les darreres hores. La policia va trobar el cos de la dona dins d'un cotxe que li havia deixat un amic i, doncs, la veritat és que aquesta notícia ha xocat moltíssim al poble, on ahir es va fer un minut de silenci, com ja avançàvem.
Sílvia Fernández, escolta, moltíssimes gràcies.
A tu.
Que tinguis un bon dia. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
I sembla que ja Xavi ja ha parlat en roda de premsa.
Sí, perquè la Lliga s'ha de posar al dia amb aquests partits que els hi queden als equips que van disputar la Supercopa, i demà tindrem l'Atlètic de Madrid, Rayo Vallecano, per una banda, i per una altra, evidentment, tota l'expectació a Montjuïc. Barça o Osasuna. Primera compareixença de Xavi davant dels mitjans de comunicació des que va anunciar que el dia 30 de juny deixava la banqueta del Futbol Club Barcelona. Un Xavi molt més alliberat, molt més tranquil, molt més relaxat, deixant missatges a dir que, sigui quin sigui el seu successor, el que vingui, no podrà disfrutar-ho, no podrà gaudir-ho perquè l'entorn no li deixarà i que ho passarà malament. I ara que el tècnic sabem que marxa el 30 de juny i que ahir els jugadors van fer aquesta trobada a casa Lewandowski, és innegable que el focus passa a qui els que han de donar una passa endavant, els futbolistes.
Vull venir amb la meva família a veure el Gampers i que els animaré i que vull que aquests 4 mesos siguin els millors, que ens hi deixarem la pell, jo el primer, però sobretot ells, que són els futbolistes i que han de fer un pas endavant, i crec que l'aconseguirem. Crec que aquesta decisió passa perquè la reacció dels futbolistes, sobretot, sigui la que ha de ser el camp, que al final depenem moltíssim de que ells estiguin inspirats.
Jo he fet un pas al costat, ara us toca a vosaltres. En el plano esportiu ha tornat a entrenar Íñigo Martínez. Avui Valde ha estat operat a Finlàndia pel doctor Lasse Lempainen d'aquesta afectació als isquiotibials de la cama dreta. Recordem el que havia explicat Elena Condis a les darreres hores. No es fitxarà, no s'anirà al mercat d'hivern per cobrir la baixa de Valde. Al Girona, mercat d'hivern, busquen un defensa i/o un migcampista en aquest mercat d'hivern. Hem de fer un approach a com està el tema de les targetes, perquè hi ha alguns jugadors que tenen 4 targetes i uns altres 3 de cara als dos propers partits, Girona-Real Sociedad i, sobretot, Real Madrid-Girona, la mare de tots els partits d'aquest campionat de Lliga. I, escolti, si lo de la banqueta del Barça fa al·lucinar, lo de la banqueta de l'Espanyol té absolutament
inesperat,
a Quique Iglesias dels nervis.
Inesperat, eh?
Ramis estarà un partit més a la banqueta de l'Espanyol. Tot apunta ara en aquesta direcció, perquè és que no li troben substitut. No acaben de trobar substitut, i mentre no hi ha ningú que s'animi a venir a l'Espanyol, doncs Ramis, en principi, hores d'ara, 13:34, apunta que seu a la banqueta en el proper Espanyol Levante. I escolti, moltes coses en el bàsquet. Ha tornat a entrenar Ricky Rubio, s'ha tornat a vestir de curt al Palau Blaugrana, a treballar amb el Barça de Roger Grimau, un Barça que prepara partit d'Eurolliga contra la Virtus de Bolònia. Tenim un interessantíssim Joventut Hapoel de Tel Aviv a l'Eurocup, i atenció, perquè demà, dia 31, a les 6 de la tarda, Marc Gasol convoca roda de premsa per anunciar quin serà el seu futur. No ha arrencat la temporada, recordem-ho, com a jugador del bàsquet Girona, del qual també és president. El futur de Marc Gasol, el més immediat, el desenllaç, i ara què, com ha pujat ell mateix a les xarxes socials, demà a les 6 de la tarda en roda de premsa.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem totes aquestes notícies i més d'esport de casa nostra a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem d'una enquesta que fa hores que han fet la seva presentació. És una enquesta, un estudi que ha fet la Fundació AXA sobre la percepció ciutadana a Espanya envers el canvi climàtic. Nosaltres preguntarem per la percepció aquí a Catalunya, dels resultats que s'han obtès a Catalunya, i ja puc avançar alguna cosa. Puc dir que, segons aquest estudi, si parlem de les sequeres, dels incendis, de les onades de calor, doncs el 90% dels catalans considera que aquests fenòmens meteorològics extrems són la conseqüència més greu del canvi climàtic i que responsabilitzen a les administracions de no fer absolutament res. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, parlem de mobilitat. Tens problemes de mobilitat? Perquè si parlem de mobilitat, ja sabem el desafiament diari que pot arribar a ser pujar i baixar escales per algunes persones. Per això s'ha d'estar ben equipat. Per això hem de tenir professionals al nostre costat, perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió o que un familiar es faci gran. Per això tenim Elevadores Reco. Elevadores Reco, que són professionals, ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Truca al 935-169-030. 935-169-030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Qué suerte te eches, ojo al penón tocó el radiador, sabe chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa unes hores, fa re, hora i pico, que la Fundació AXA ha presentat l'estudi de percepció ciutadana a Espanya sobre el canvi climàtic. De fet, es diu així. Estudi de la percepció ciutadana a Espanya davant del canvi climàtic, coneixement, preocupació, risc percebut, responsabilitats, mesures i comportament. És un munt de dades sobre aquesta percepció ciutadana sobre el canvi climàtic. Vagi per davant que moltes persones encara ho neguen. No hi ha canvi climàtic, vagi per davant això, eh? Però per parlar d'això tenim el telèfon amb aquesta dada important, el Josep Alfonso, que és director general de la Fundació AXA. Josep, bon dia, benvingut.
Què tal, com estàs? Bon dia.
Doncs aquest altre parla amb tu. Escolta'm, la primera dada que tinc aquí sobre és espectacular, eh? El 90% dels catalans considera que els fenòmens meteorològics extrems, com aquesta sequera que estem patint, són la conseqüència més greu del canvi climàtic. És a dir, que hi ha molta conscienciació sobre tot això, no?
Hi ha molta conscienciació i particularment a Catalunya, el que sí que... Les dades de Catalunya... El que ens mostren, precisament per el que acabes d'apuntar, un major grau de coneixement, però sobretot de sensibilitat sobre tot el relacionat amb el canvi climàtic. Especialment, nosaltres entenem que és degut als episodis que s'estan vivint també, amb la sequera, les onades de calor, etc. Sí que podem dir que a nivell general aquí a Catalunya hi ha molta... més coneixement, sobretot lo relacionat amb el canvi climàtic, i especialment una major sensibilitat.
Clar, el problema és la percepció de la ciutadana, suposo que és de preocupació, hi ha fins i tot impotència pel que es pot fer davant de tot això a nivell personal?
És curiós. Les dades de l'estudi el que assenyalen és que hi ha molta consciència partint de l'existència del canvi climàtic, perquè és una cosa que nosaltres podem donar per clar que tothom entès que el canvi climàtic existeix, i no és així, però majoritàriament hi ha aquesta sensibilitat de que, sens dubte, existeix. Una altra dada important és, a més és conscient de que s'està agravant o s'està agravant en els darrers anys, i que majoritàriament és sobretot degut a la mà de l'home. Ha estat l'home qui ha provocat aquesta evolució del canvi climàtic. Quan parles amb els ciutadans en l'estudi, diuen que esperen més de les institucions, considerant que a nivell de la societat, tot i que esperen que les institucions estiguin liderant totes les decisions que es prenguin, al final el que ells venen a dir és que, de totes formes, és la societat civil, són els ciutadans els que estan empentant tot el relacionat amb el canvi climàtic.
És a dir, que esperen més d'aquestes... de les administracions, en aquest cas, més intervenció de les administracions, no? No sé si... abans jo estava parlant de l'angoixa que pot representar tot això. No sé si... Primer, per edats, com està la cosa? No sé si això ho teniu també dins d'aquest estudi, per sens més d'edat.
Sí, podríem dir que per edat el que veiem és que, des del punt de vista de coneixement, podem dir que els més joves, fins als 30, mostren un major coneixement o diuen que tenen més informació sobre el canvi climàtic, sobre les conseqüències del canvi climàtic, però el que creiem és que en quant a sensibilitat i percepció, a major edat, major sensibilitat.
D'acord. Això com ho podem aplicar per aprofitar tot això?
Bueno, aquest estudi l'estem posant a disposició de les administracions públiques a totes les comunitats autònomes, i també el que nosaltres pensàvem que per prendre accions i per analitzar com més podem contribuir des del punt de vista del món de les empreses, les institucions i els ciutadans, el primer pas era avaluar el grau de coneixement, sensibilitat i percepcions de tot el relacionat amb el canvi climàtic. Aquest estudi és molt complet, hi ha molta informació, i el que hem de fer ara és analitzar com podem continuar avançant amb tot el relacionat amb el canvi climàtic, sobretot tenint molt en compte què percep el ciutadà. Per exemple, també hem vist algunes conclusions de l'estudi que indiquen que quan els ciutadans els diuen hem de fer més, sí, tu estàs disposat a fer alguna cosa, i a nivell personal no estem tan disposats a prendre més mesures o a reduir el confort amb tot el relacionat amb l'alimentació, amb la mobilitat, amb el consum, etc. És a dir, hem de treballar, una de les línies de treball, per exemple, és també conscienciar de que les institucions internacionals, les administracions públiques, el món de l'empresa, la societat en general, pot fer més, però també els petits gestos que fem a nivell personal també sumen. Ens dona la sensació que quan parlem de canvi climàtic, les coses que jo puc fer a nivell individual o personal o no tenen impacte o tenen molt, molt poc impacte. I nosaltres el que volem és continuar conscienciant a la societat de que qualsevol gesto, qualsevol acció, per petita que sigui, contribueix.
Doncs, senyor Josep Alfonso, director general de la Fundació AXA, que és l'autora d'aquest estudi que estem parlant, d'aquesta percepció, gràcies per aquesta xerrada i per comentar l'estudi amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a tots vosaltres.
Doncs així ho tenim. La percepció està clara en aquest cas. Bé, sabeu que el confort és important. Arriba el fred, encara que no faci gaire, però farà fred. Arribarà un moment que haurà de fer fred. És que en funció si hi ha boira, tens fred. Però una bona manera d'aïllar la teva casa és les finestres. Per allà s'escapa molta energia. Doncs per això està Bricoventana. No t'has de preocupar, les finestres modernes de Bricoventana, és brico-ventana.es, Bricoventana.es, mantindran la teva llar càlida, acollidora, dona-li la teva llar, el confort que es mereix, i renova les teves finestres amb brico-ventana.es, Bricoventana.es, per a una comoditat màxima, ja que l'estiu també, doncs, i tot apunta que servirà més per aïllar de la calor que no pas del fred, doncs, en funció d'on estiguis també, doncs, en funcionarà millor, perquè també aïlla, no?, aïlla l'aire condicionat que tinguem. Brico-ventana.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, parlem de temperatures, parlem de pluges. Tant de bo tinguéssim una temperatura com tocaria pel mes de gener i unes pluges també com la que tocarien, no? De hecho, vendran. O sea, la temperatura aún queda que baje y las lluvias tendrán que venir tarde o temprano. Por eso es un buen momento para prevenir, porque cuando bajan las temperaturas y llegan lluvias fuertes, que llegarán, las humedades estructurales se intensifican. Eso es un enemigo de los muros de nuestras casas, de nuestras empresas. Se vuelve un sitio más menos habitable, nuestro hogar o lugar de trabajo. Y esto trae más consecuencias de las que podemos pensar. Muchísimas, además. Y hemos hablado aquí muchísimas veces sobre esto con Murprotec y hoy volvemos a hablar. Y por eso tenemos aquí al experto, a Ignacio Lago, que es director de Murprotec en Cataluña. Ignacio, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
En este caso es un buen momento para hacer previsión y demás, pero ¿cuáles son las consecuencias de tener un problema de humedad no tratado?
Bueno, siempre, como tú dices, siempre decimos lo mismo. Contar con problemas de humedad tiene muchas consecuencias negativas. No solo es un problema estético, sino que las humedades pueden afectar tanto a la estructura del edificio como a la salud de las personas que habitan en él. Desde un punto de vista estructural, bueno, no tratar un problema de humedad puede acarrear un serio deterioro del edificio.
¿Cómo los tratáis? En Murprotec, bueno, yo te llamo, me localizáis uno de estos tipos de problemas de humedades, y en Murprotec, ¿cómo trabajáis ante un problema de humedad?
Bueno, los efectos visuales más frecuentes son, por ejemplo, en el tema de la capilaridad o filtración lateral, es la caída de los revestimientos, por ejemplo, por el yeso. Y cuando es un problema de condensación, lo más normal son esas manchas de moho en las esquinas, se florecen las prendas de piel dentro de los armarios, y sobre todo, ese olor característico, y cuando entramos en una vivienda, que es, ¡ostras!
Es como un puñetazo en la pituitaria.
¿Qué olor o humedad hace? Sobre todo cuando entras en una vivienda. Sí. Y es curioso porque nosotros cuando vamos, es lo primero que notamos, y el cliente que ya vive allí, pues ya se ha acostumbrado, sí, ya no lo nota.
No lo nota tanto, sí.
Bueno, ¿cómo hacemos en Murprotec? Bueno, evidentemente lo primero que hacemos es ponernos en contacto con el cliente que nos contacta, y uno de nuestros técnicos de diagnóstico se desplaza al hogar y realiza un diagnóstico completo del problema totalmente gratuito. Realizamos primero un estudio visual de todos los muros afectados. Después analizamos todos los muros.
Sí, las estructuras,
con, sí. Con diversos aparatos de medición para comprobar que realmente el problema, el diagnóstico va a ser correcto, ¿vale? Y sobre todo en este tipo tenemos que ser muy profesionales. Tenemos una serie de aparatologías que el cliente, incluso cuando nos ven, todos se sorprenden, porque realmente es un laboratorio. Llevamos un mini laboratorio. Claro, el cliente que no está acostumbrado, cuando nos ve realizar tantas pruebas para hacer un diagnóstico preciso y correcto, y además, después de todas estas pruebas, le explicamos al cliente qué tipo de patología padece y cuál es la solución que le vamos a dar, que puede ser hasta 30 años de garantía. Con lo cual,
¿Todas tienen solución?
Todas.
Pues ya lo sabéis, si tenéis humedades de cualquier tipo, ya habéis oído a Ignacio. Todas tienen solución. Pues llamad a Murprotec, 900-102-103. 900-102-103. En la web encontraréis más información, murprotec.es. Pero ese es el teléfono gratuito. 900-102-103. 103, 900-102-103. Ahora lo digo bien. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña. Oye, muchísimas gracias una vez más.
Gracias a ti, muy amable, gracias.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday.
Vale, anem a parlar de llibres. En aquest cas, parlem de thrillers. El juego del mal és el darrer llibre de Marcos Nieto. Un home que se ha reinventado. Está hablando un rato con él y da la sensación de reinventarse. Mireu, en aquest cas, a la portada del llibre hi ha una pregunta que possiblement avui en dia pot ser força interessant. Nadie puede ocultarse para siempre. O sí, em refereixo a aquest japonès que era ja mort, va morir ahir o abans d'ahir, que doncs era un anarquista que posava bombes als anys 70 al metro, va posar un parell i estava en recerca, estava en busca i captura al Japó durant prop de 50 anys. I el tio va aconseguir escapolir-se, treballar d'incògnit i fins que ell no es va dir «Ei, tinc un càncer terminal, me pilla la policia i confieso que he sido jo». Igual la resposta és que sí, uno puede ocultarse casi para siempre. Marcos Nieto, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, encantado de estar en el programa.
Oye, fantástico esto de... ¿Cuántas llevas ya de thrillers y de novelas?
Creo que 10.
No veas.
Sí, unas cuantas.
No, hostia, ¿esto es de aquello de prolífico?
Bueno, son 10 en más o menos 10 años, así que más o menos una línea de una al año.
Pero te lo marcas esto de cada año tengo que sacar
thrillers. No, me marco nada.
Te viene la inspiración.
No, cuando se acaba, se acaba y nunca me... Intento no darme prisas. Creo que el gran error de los escritores cuando empezamos, que yo cometí, es tener prisa por publicar. Y ahora ya desde hace 5 o 6 novelas yo me tomo el tiempo que necesiten. Es más, esas novelas que hice con prisa ni siquiera están ya a la venta. Así que dije, fuera. Estas no me convencen, fuera. Si algún día tengo tiempo ya las retocaré.
En los thrillers tienen que ser algo redonditos. ¿Cómo consigues decir, bueno, esto ya está redondo, esto ya se puede entregar? Porque ahora hablabas de prisas, una pregunta me lleva a la otra.
Es repasarlo un millón de veces. Llega un punto en el que te das cuenta de que quizá repasándola una vez más va a ser contraproducente. No siempre retocar significa que vayas a retocar bien. Y llega un punto en el que tú dices, bueno, esto lo va a leer mucha gente a partir de ahora en la editorial, luego lo lee mi mujer, que también es escritora, y si ven alguna cosa...
Esto en casa no te dice... Es crítica sana aquello de...
Es crítica sana.
Porque claro, esto hay que ponerlo a prueba. Como los músicos cuando sacan una canción que la ponen a prueba, ¿no? En la gente, exacto, que te va a decir la verdad, te guste o no.
Yo le digo que sea totalmente sincera. Digo yo que si le parece malísima, dirá solo mala. Pero pero me gustaría que me dijera, le falta algo aquí y allá. Y bueno, yo lo arreglo, ¿eh? Todo tiene solución, con tiempo y una caña.
Pero ella te verá con buenos ojos, ¿no?
Hombre,
¿es crítica o no?
Sí, es crítica. Sí. Sí, además...
Está aquí ella, pero yo le dice que sí, que sí. Que
además, cuando me dice algo, yo lo anoto y luego se lo envío, ajá, a la editorial y compruebo a ver qué piensan ellos. Y siempre coinciden. Y cuando lo dicen, es por algo. Es por así algo. Que se arregla. Bien, y punto.
Es bueno, ¿eh? Porque esto, no todo el mundo acepta críticas.
No, en el mundo del escritor dicen que...
Hay un ego ahí
extraño, pero yo no lo tengo, sinceramente.
Bueno.
Yo acepto todas las críticas. Cuando alguien me pone una estrella y he visto que la argumenta y bueno, oye, no le ha gustado. A lo mejor es una novela que yo tengo con muy buena media y tal, pero a esta persona no le ha gustado. Si lo dice con educación, le doy las gracias por la reseña y le digo, intentaré aprender de lo que me has dicho.
Hombre, claro, porque supongo que escribir es como todo lo que es un arte, ¿no? Que es subjetivo a veces. Puede gustar a una mayoría, a una minoría no, pero a todo el mundo es muy difícil.
Yo creo que los escritores tenemos nuestros lectores perfectos.
Claro.
Entonces, cuando un lector tiene mis gustos, le va a encantar mi
claro.
novela. Si un lector tiene totalmente, es contrario a mis gustos, pues yo veo una película y digo, que todo es ton de película y ya le ha encantado, podemos tener un problema, yo, y es el lector literario.
Eso me pasa también, nos pasa a todos con películas que tienen muy buena crítica, vas al cine y dices, pues ¿qué quieres que te diga?
A mí me está pasando mucho últimamente.
Esto no va. Bien, El juego del mal es un thriller, es novela negra. En este caso, cuando estamos en una buena época de este tipo de estilo, ¿no?
Sí, está, es digamos, ¿no?, entre comillas, que está de moda, pero el libro en general... El libro en papel...
Desde la pandemia se puso de moda, ¿eh?
Desde la pandemia justo...
Sí, sigue igual.
Estaba todo el mundo cerrado en casa.
Claro.
Y los que llevaban mucho tiempo sin leer se dieron cuenta de lo bonito que era.
Que había libros.
Y dijo, pero si esto es maravilloso, voy a seguir. Y desde entonces... Sí.
Yo siempre tengo una duda en esa época, es una reflexión ahora, que en este caso, no sé si fue que se dieron cuenta que había libros o que había tiempo para poder leer.
Sí, si lo buscas para leer, siempre se tiene tiempo, antes de dormir... A mucha gente le da, aunque estén disfrutando maravillosamente del libro, les da sueño.
Marcos, lo siento, no estoy de acuerdo. No. Yo intento leer antes de dormir y no paso de una página porque me quedo frito.
Te quedas frito.
Es una cosa muy anestesiante.
Cada uno busca su momento para leer. Pues después de comer, vez te quedas sobao, pero no vas a madrugar para leer, pero seguro que encuentran su momento.
Bien, encontramos uno de estos thrillers, esta novela negra, El juego del mal. ¿De qué estamos hablando en El juego del mal? ¿Qué nos presentas?
Yo presento la historia, empieza en Sevilla, en 1982, cuando se reúne una familia con una pareja, un matrimonio con tres hijos y otro matrimonio sin hijos para ver el partido de fútbol que disputaron España e Irlanda del Norte, del Mundial nuestro de España. Durante esa retransmisión, cuando están ahí en pleno apogeo, ahí con las risas y el rebujito ya va haciendo efecto y se les traba un poco la lengua y jiji, jaja, los niños salen a tirar la basura, que era muy 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 típico antiguamente, ¿verdad?
Sí, sí.
Y desaparecen. Uno aparece y la otra no. El que aparece lleva una M, unos cortes detrás de la oreja que tienen una M, M. Luego pega un salto de 36 años... Y ese niño con la marca en la M es inspector de homicidios y se encuentra a una mujer en nada más y nada menos que la moraleja, muerta de un disparo, con una M detrás de la oreja.
Una conexión ahí.
Una conexión de 36 años de distancia, lo que ya es extraño de por sí, porque ¿qué edad tiene ese señor?
Y además la obsesión que le despierta no, todo, la obsesión enfermiza prácticamente.
Él encuentra un motivo para, digamos, sanar su familia, que está destrozada por mucho que hayan pasado 36 años, porque la niña, como ya habrás intuido, aparece muerta.
El juego de mal, del mal, averiguemos dónde está esa M. De hecho, hay un juego del mal, la M, mal, ocultarse para siempre. Ahí tenemos unos cuantos factores interesantes en este nuevo thriller de Marcos Nieto. Marcos, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros presentando tu novela. Muchas gracias.
Gracias, el placer ha sido mío.
Gracias. Ya marxa el Marcos, nosaltres també pràcticament, eh? Però atenció, no sé, abans de marxar, vols vendre el teu cotxe? Vols vendre el teu cotxe? Doncs el Rècord Motor és el millor lloc per fer-ho, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a la web recordmotor.com. Amb cada quilo omples el formulari amb les dades del cotxe. Es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i, a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Rècord Motor. Rècordmotor.com. Rècord Motor amb cada quilo. Rècordmotor.com. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.